Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquesta cita setmanal de Vinzeum, el Penedès en xarxa, sempre comença al ritme de música i quan sona jazz, els oients saben que aquest dissabte hi haurà concert de Jazz Club Vilafranca i així és, ara en parlarem. Comencem saludant l'Àlex Cassanyes de la Junta de Jazz Club Vilafranca, que ens en farà 5 cèntims. Bon dia, Àlex.
Bon dia.
I déu-n'hi-do, avui hi ha força gent aquí a l'estudi perquè també ens acompanyen dues persones de l'equip de Vinzeum, que una segur que no i l'altra tinc dubtes. Crec que no han estat mai en aquest espai radiofònic. Són l'Albert Zafra, responsable d'equipaments del museu. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Havies vingut alguna vegada?
Alguna vegada.
Sí?
Sí.
Fa temps.
Sí. A ensenyar una peça o parlar d'una peça en concret, sí.
Ha plogut, eh?
Ha plogut bastant i ha fet vent, també.
També, també. I l'altre que dèiem segur que no, perquè s'ha incorporat recentment a l'equip de Vinzeum, és l'Anna Abadia, la nova coordinadora d'atenció als usuaris. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Després parlarem amb ells, com sempre, el Jazz Mana, Àlex, i aquest dissabte tenim el tercer concert de la temporada, un concert de hard bop.
Sí. És un grup que es diuen Smack Dab, que hi han vingut, crec, una vegada segur, al Vinzeum, i potser dues, perquè és un grup que és bastant prolífic pel que fa als anys que fa que existeixen, diguem-ho així. Si és un grup de hard bop, o sigui, diguem-ne que el hard bop...
Què és això del hard bop?
És un estil dins del jazz, un gen... Bueno, sí, un estil dins del jazz que es va fer després del bebop, que el bebop és una mica com molt important dins de la història del jazz, perquè és el moment, és els anys 50, on el jazz passa de ser una música de masses a ser una música més minoritària fins ara, vull dir. I la música es deixa de fer amb grans sales per fer ballar la gent i passa a ser amb sales petites, bars, locals nocturns, i el que va fer aquesta música, el bebop, és una música molt, molt, molt enèrgica, molt ràpida, on el seu principal protagonista va ser Charlie Parker, i el hard bop té aquest nom perquè surt una mica després del bebop i del... Bueno, hi va haver el cool jazz, el jazz guai, que van dir. I el hard bop és una mica... És una evolució del bebop, però barrejant altres estils, també. Una mica de música llatina, de música... O sigui, diversos gèneres. Que el jazz, al final, és una música que s'influencia de mil coses i ho posem tot allà i...
En un calaix
de sastre. I el hard bop va tenir molt èxit perquè va ser una música molt així, molt escoltada, i els Smack Dab fan una mica aquest estil, tot i que és un hard bop actual, diguem-ho així.
Portat
avui dia se li
dies.
Diu més straight ahead, que és el jazz així com clàssic, però fet actualment.
Straight ahead, no és recte, endavant?
Sí, però és la... Bueno, li diuen aquests noms, al final són...
Sí.
Són una mica per entendre's, però sí. I ho fan... Ells ho fan molt bé, no? Perquè si escoltes músics, no sé, el Lee Morgan, que era un trombetista molt de l'estil aquest, doncs recorda molt aquella època, però fet ara, no? Inclús ells no és que agafin música de l'època i la toquin ara, sinó que fan música original, amb aquell estil, vull dir que... I molt ben tocada, vull dir... I bueno, és que és un grup, recomano molt el concert per qui li agradi el jazz i per qui li agradi una mica, perquè és un jazz que entra molt fàcil, té molta energia, és molt ràpid, els solistes són fantàstics, i bé, els músics, bueno, tots són... Crec que tots han vingut com a grup, però també han vingut amb altres grups, no? Perquè, per exemple, tenim el... Una mica els líders del grup són... Crec que l'Oriol Vallès, el trompeta, i el Lluc, que és el saxo tenor, i el Joan. El Joan Casares i el Lluc Casares són germans, o sigui, que són els fills del Pau Casares, que és un dels saxofonistes de la Vella Dixieland.
Quina saga.
Vull dir que sí, que
I els
és
dos fills
són els dos fills. Crec que és la Vella Dixieland, espero no equivocar-me. I també ve, en aquest cas, ve el Roger Mas, que és un pianista de primera línia.
No és el cantautor.
No. Sí, té el mateix nom. És un pianista molt bo que va venir amb el seu grup, crec, la temporada passada, i té la casualitat és que viu a Sant Joan de Mediona. No perquè visqui a Sant Joan de Mediona ve a tocar, sinó perquè
és
li han dit de venir, o sigui, però a part li quedarà a prop venir, o sigui, això sí. I res, és
Supertralles, diu
sí,
el disc.
Sí, supertralla, bueno, o sigui, volem dir, sí, molta tralla.
Molta tralla.
I és el seu cinquè disc, que segueixen el seu estil, que és aquest, amb temes originals, tocats amb aquest estil. I bé, vull dir, segur que és un disc que crec que ha sortit aquest any, vull dir que, o sigui, que és molt nou, que segurament ningú del qui vingui l'haurà escoltat, perquè els grups de jazz ja sabem que no sempre toquen, sinó que les gires o minigires són esporàdiques, i crec que em sembla que van tocar aquest dissabte al Sunset Jazz Club de Girona, vull dir que dissabte toquen aquí, potser l'altra setmana fan una altra, no? Vull dir que això, les gires del jazz són això, eh? 3-4 concerts pel territori i ja està.
10 anys de quintet, 5 discos. Està
sí,
molt bé,
està
no?
Molt bé. Això és
molt prolífics.
Molt, molt. O sigui, a més, són molt joves, vull dir que l'Oriol i el Lluc, que són els que jo més coneixo, deuen tenir 35 anys com a molt. I els altres crec que són més joves, o sigui que molt prolífics i que segueixin així.
Heu programat altres vegades Hard Bop a Jazz Club.
Sí, ja hem fet... O sigui, ells formen part d'una discogràfica que es diu The Changes, els canvis, i més o menys la discogràfica té una mica aquest estil. O sigui, la Irene Reig, el Héctor Floria, que va venir l'any passat... O sigui, no és que s'assembli la música d'entre ells, però sí que una mica l'estil es pot englobar una mica amb aquest... És el que ells els hi agrada i el que volen fer. I sí que altres vegades ho fem, perquè, a part de que també ens agrada a nosaltres, a la Junta, sabem que a la gent li agrada molt. És que és un jazz així molt rítmic i entra molt, molt fàcil, sí. I...
Doncs aquest jazz que entra bé, aquesta supertralla dels Smacked Up, els podreu escoltar aquest dissabte a 8:45 a l'Auditori de Vinzeu, més el tercer concert de la temporada de Jazz Club Vilafranca, que ens ha presentat l'Àlex Casanyes. Gràcies i que ompliu.
A vosaltres.
Adéu. De Vinzeum, d'aquest nou Vinzeum, de la inauguració del nou Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, d'aquesta nova Casa del Vi, n'hem estat parlant i molt, però avui ens en parlaran dues veus diferents que ens aportaran una mirada diferent, potser de tot allò que es cou entre bambalines, que no és tan evident a la vista. Com dèiem, són l'Anna Badia, coordinadora d'atenció als usuaris, i l'Albert Zafra, responsable dels equipaments. Anna, justament la teva figura, aquest càrrec, coordinació d'atenció als usuaris, neix amb el nou Vinzeum, no? Tot preparant aquest nou Vinzeum fa uns mesos.
Sí, sí, correcte. El canviar un espai amb unes dimensions molt més grans, evidentment continuem amb l'equip que ja estava treballant, però aquest equip s'ha hagut d'ampliar perquè no sé si tots els oients hauran visitat el museu, però són...
Uns quants, segur.
Són unes quantes plantes, gairebé 3.000 metres d'exposició, que es reparteixen entre quatre plantes més la plaça del vi. Llavors, fa falta un equip que és l'equip d'informadors que ha començat amb l'obertura del museu, que estan fent vigilància de sales i també acompanyant el visitant, informant del recorregut, si algú necessita l'ascensor, bàsicament aquesta funció d'acompanyament. Si algú té algun problema, problemes amb l'audioguia, aquestes coses que passen als museus.
Per tant, neix aquesta figura per coordinar i s'amplia l'equip amb aquests informadors de sala, els quals no estàvem avesats fins ara, però que qualsevol que hagi trepitjat un museu gran coneix aquesta figura.
Sí, sí, correcte. Llavors, el museu, com deia, són diverses plantes. La planta soterrània és l'exposició de les arrels. És una exposició que funciona molt amb l'audioguia i fa falta explicar al visitant com funciona aquesta audioguia, perquè a vegades no tothom té la facilitat tecnològica, sobretot si estem parlant de visitants potser d'edats més grans, més avançades. A vegades els costa una mica i els donem un cop de mà. I després les tres plantes superiors és un recorregut bastant gran, sobretot la segona planta és un circuit llarg.
Et pots despistar una mica en algun moment.
Sí, correcte. Hi ha gent que a vegades no sap per on va i quan...
Per on segueixo?
Per on he de continuar.
Què he vist i què no.
Sí, sí, això passa. Llavors, per això hi ha una sèrie de persones que estan fent el recorregut i, a més, tenim la sala de degustació, que fins ara la degustació es feia al pati de la taverna i ara separem espais. I dins a l'edifici del Palau s'ha creat una, a més de la sala de tast, on es fan els tastos regulars que es programen amb el personal de la taverna, hi ha la degustació que va lligada a l'entrada i que es fa amb aquesta sala separada de la taverna, a part. Acabada la visita, es pot anar a la taverna a continuar provant més vins. Però l'entrada general va associada amb una copa, com sempre, amb el celler de la quinzena, que són els cellers que són amics d'honor del museu i amb els que hem col·laborat sempre. I, a més, hi ha dues modalitats noves, amb un altre preu, que és la visita amb tas de denominació d'origen, tas d'O, que anirem fent cada mes, serà una denominació d'origen nova, diferent, amb tres vins que els representin. I a part, hi ha una altra, aquesta serien 20 euros l'entrada, i la de 30 euros és amb vins premium. Depenent de quines referències es triïn, poden ser dos vins o tres, perquè hi ha associat un cost, evidentment, però amb vins de gamma alta, que puguin també donar una altra qualitat i una altra visió dels vins al visitant.
Per tant, creix el museu, creixen els tastos, també.
Exacte.
Més possibilitats, més oferta.
Sí, sí, correcte. A més dels tastos que ja fem, de tastos amb l'Enric Santi Esteban, sommelier de la taverna del Vinceum, també durant tots els dies de la visita es pot fer aquest tast, aquesta degustació.
Què ha suposat per l'equip aquesta obertura de portes? Aquestes quatre plantes, més plaça del vi, més soterrani, assumir aquests nous espais, fer-vos els vostres...
Clar, els primers que ens hem tingut que orientar han sigut nosaltres, perquè és un espai bastant gran. Suposa feina, és assumible, per això jo crec que l'equip que tenim és un molt bon equip, fa molts anys que coneix el museu, tot i que és un espai nou, i l'equip d'incorporació nova amb moltes ganes de treballar, però és una feina bastant agraïda. La veritat és que fins ara tots els visitants que han passat per allà per ara tots en, són paraules de que els ha agradat molt, no? Sempre hi ha algun comentari a millorar, però la, generalment la gent surt molt contenta. I a més de sobretot de feina, el que implica és estar molt atent a les necessitats del visitant.
De forma diferent, no? Com fins ara.
Exacte.
Has d'estar pendent de qualsevol dubte, qualsevol cosa que sorgeixi i poder atendre i facilitar.
Sí, sí, correcte.
Albert, aquest museu ha crescut, i de quina manera? Són gairebé 5.000 metres. Què suposa?
Bé,
estar darrere, entre bambalines, doncs, pendents de que tot vagi a l'hora.
En les entranyes del museu...
Sí.
Som també un equip que treballem perquè tot vagi correcte, des del clima, l'enllumenat, absolutament tot, no? Des de l'aixeta del lavabo fins a la fibra que pugui fer anar un aparell dels nous. Aquest nou museu s'incorpora a tots els equips que ja tenim. Tenim el centre de documentació, tenim Cal Verger, tenim 7 edificis que hem de mantenir. Us recordo també que fa 2 anys vam agafar la gestió també de la Casa de la Festa Major. Per tant, a nivell de manteniment i a nivell de gestió hi ha molta feina.
Hi ha molt més que 5.000 metres quadrats, que jo et deia.
Hi ha molts més que 5.000 metres quadrats. I aquest nou, el que sí que ens aporta és una barbaritat de nova tecnologia. Estem parlant de 60 audiovisuals, per exemple. Això vol dir que només a nivell de manteniment, arrencada cada dia, i és diguéssim, molta feina. Estem parlant de que el museu, el que fa la Museu de Fer, el Dani, és especialista en miralls i joc d'imatges. Per tant, també tenim moltes transformacions que sembla que vagi tot sol i en realitat hi ha una feina darrere de fer-la i després de mantenir-la.
Estava pensant que la tecnologia és fantàstica i ha permès aquest nou museu, un concepte totalment diferent al que era abans, però, com tu deies, hi ha aquí tants aparells que poden fallar, entre cometes.
Exacte, sí, sí, el senyor Murphy sempre està a punt i, per tant,
és una gran responsabilitat.
I si hi ha alguna cosa que pot fallar, fallarà seguríssim.
Sempre.
Com a anècdota, avui hem posat en marxa un nou sistema d'humidificació de tot l'edifici i només això ja comporta també una feinada de manteniment i de visualització d'aquest aparell, no? Cada dia. Doncs hem de fer 1.000 xequejos, tant al començar com al final.
Hi ha una sala de màquines, un espai des d'on controleu tot l'edifici i la seva tecnologia? Deixa'ns visualitzar una mica com fa.
En realitat, a cada planta del museu hi ha com un centre d'operacions que està tot centralitzat amb el de la planta baixa. El de la planta baixa és el servei que fa anar els seus esclaus. I, de moment, està sent un sistema bastant fort, tant amb hardware com amb soft. Però hem d'estar a sobre. També hem barrejat un edifici supermodern del segle XXI amb un edifici que és el Palau del segle XIII i costa una mica el control de tot, no?
Aquest assemblatge.
Ni que el Palau l'inauguréssim el 12, penso, o l'11, amb aquesta nova reforma que vam fer, que se'ns va fer molt petit, no?, aquest museu. Ara, de sobte, podem mostrar un nou museu i podem mostrar premses i podem mostrar coses que amb l'antic no podíem. Amb l'anterior, sí, clar, amb el primer sí teníem aquesta premsa de biga. Que aprofito per dir que deixin de preguntar si és la de l'Avinguda Tarragona. No, no ho és.
Aquesta està a Cal Verger, no?
Aquesta està a Cal Verger. Ho dic perquè és la pregunta del segle. Tothom que entra ho pregunta. Ai, aquesta és la... No, no ho és. Aquesta és una micona més petita, està molt ben conservada perquè sempre ha estat dins del museu, bueno, almenys els últims 50 anys. I tenim un equip de conservació que també ha anat a full i està treballant molt bé i totes les premses estan... totes les pedres i tot el material i totes les objectes que tenim.
Això vol dir que si us veuen algú de l'equip de manteniment, també us pregunten, no?, els usuaris.
Bé, perquè els usuaris no saben amb qui estan parlant.
Qui fa què.
Qui fa què. I, per tant, si tu passes per allà, que passes molt sovint, per tant, clar, totes les preguntes van adreçades a la primera persona que repleguen. Si, a més, agafen algú com jo que no li agrada parlar, i li estiren de la llengua, doncs podem estar molta estona parlant de qualsevol peça del museu o de i després diuen, ah, i tu? Dic, no, jo sóc el de manteniment, però ja que hi sóc, doncs...
Però en saps un munt.
Si parlem, doncs parlem, no?
Clar. Sí. Hi ha un vídeo que vam fer des de Vinzeum el cap de setmana de Portes Obertes, molt simpàtic, que l'Albert Zafra m'ha confessat abans d'iniciar quan li he dit que no l'ha vist encara, en què se't veia tu obrint la porta dissabte a primera hora i darrere teu doncs, tot l'allau de persones que ja tenien moltes ganes de descobrir aquest cap de setmana. Va ser intens, aquest cap de setmana 9 i 10 de novembre d'obertura?
Aquest cap de setmana ha sigut molt intens, molt. Perquè, bueno, a part de les 1.700 persones que puguin haver passat només per fer la visita del museu, que ja és molt... perquè gestionar tot aquest volum de gent és considerable i és complicat. Tenim la sort també de que el museu és molt esponjós, com que és molt gran. Pots arribar a tenir 200, 300 persones dins del museu i la gent no té sensació d'ofec, té sensació d'amplitud. Per què? Pues perquè cada planta pots tenir 50 persones tranquil·lament i la cosa s'aguanta molt bé. Però a banda de la inauguració, teníem el Festival Most. Per tant, dissabte i diumenge vam passar al museu la friolera de 8 pel·lícules, un tast, i per tant això vol dir tot el que comporta de nervis, de moviment de gent, que havies de dir, tu on vas, al tast, a la pel·lícula, o vens a visitar el museu, o llavors tot aquest... perquè... No hem d'oblidar que, a més, ha sigut casuístic i que ens ha anat molt bé, també, que fos així. Al principi vam dir ens estem tornant bojos, però penso que va ser molt bona idea juntar-ho tot, perquè els que anaven pel Most han descobert un nou museu i els que anaven al nou museu han descobert un festival si no el coneixien, que ja porta 13 temporades, penso.
Sí, que esta era la 13a.
Llavors, per tant, és un festival que ja s'ha
consolidat. Un win-win, que es diu, no?
Sí, s'ha consolidat i, per tant, va una mica sol, que és mentida, però anem tots. A banda de tot això, hi ha la programació... Vale, doncs vaig plegant. Em va fent mides de calla, no dic res.
Com funcionem a la ràdio, senyals, veig que ens queda un minutet.
Doncs passo la paraula. Gràcies.
No, doncs mira, gràcies, Albert.
No,
estaríem
no,
aquí,
endavant.
Hores, tu ho has dit. Anna, acabem fent un cop d'ull a l'agenda, destacant alguna activitat que els oients sí. Potser els farà gràcia.
Sí, sí. No, només afegir el que comentava l'Albert, que des de la inauguració han passat gairebé 3.000 persones.
Més enllà del cap de setmana de Portes Obertes.
Sense comptar el Festival Most, eh? Wow. Sense comptar el Most.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Destaca'ns en mig minutet un parell d'activitats que no ens podem perdre.
Mira, avui mateix fan la segona edició del Tast Estella, que són una sèrie de tastos nous que hem estrenat ara amb l'obertura del museu, que és avui és amb el Roger Viusà, que és un sommelier que va estar al celler de Can Roca, i serà molt interessant amb vins naturals. I després, que no s'oblidin que tenim visites guiades tots els caps de setmana al museu, si algú encara no l'ha fet, té una tradició el dissabte a les 12, i a més hi ha una activitat familiar, que és un dia a la Vilafranca medieval, entorn de l'exposició temporal de 129 vides.
Anna Badia, Albert Zafra, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, bona feina.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Bon. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Projecten una planta solar fotovoltaica amb 1.800 panells a Bonastre. El parc preveu una potència d'un megawatt i la seva infraestructura d'evacuació amb una línia soterrada aèria de 25 quilowatts. Projecten aquesta planta solar fotovoltaica amb 1.800 panells en una parcel·la de Bonastre. La central, anomenada PSF Bonastre, 1 megawatt, també consta de 10 inversors, fent un total d'1,1 megawatts de potència instal·lada, així com de la seva infraestructura d'evacuació, una línia soterrada aèria de 25 kilovolts. L'empresa Despro FB a Ebro SL ha demanat la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i la del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable. Vilafranca ha presentat la programació prevista pel Nadal amb moltíssimes activitats que es poden trobar a la web nadal.vilafranca.cat sota el lema El millor regal ets tu i que donaran el tret de sortida divendres 29 de novembre a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila amb l'encesa de les llums de Nadal, que es farà 6 dies abans del que era habitual i amb més llums que mai. Durant els dies de Nadal hi haurà els tradicionals mercats, voltaran pel centre els personatges nadalencs i també es podrà visitar la fàbrica Arcàdia, per on es poden comprar les entrades a partir de dilluns. Com a novetats, hi haurà una visita al centre de la Carbonera d'Arcàdia el dia dels Innocents a la tarda i diumenge 5 de gener al matí se celebrarà una cercavila dels personatges de Nadal. Un any més, Santa Margarida i els Monjos es suma al 25N, Dia Internacional contra les Violències Masclistes, i ha programat diversos actes que tindrà lloc al llarg dels propers dies. El mateix dilluns, 25 de novembre, es convoca una concentració a les 12 del migdia davant l'Ajuntament amb el lema Un clavell blanc contra la violència masclista. I dimarts, dia 26, s'inaugura l'exposició Trencant barreres a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro. Tot seguit hi haurà teatre amb l'obra Onades de dones, a càrrec de la Xixa Teatre. El Noia s'estrena demà a la Champions. La fase regular més llarga que haurà enfrontat mai el Noia en la seva extensa història a les competicions europees, comença a caminar aquest dijous a partir de 9:15 del vespre amb la visita del Reus en la primera jornada de la màxima competició continental, que estrena format i ha reduït el número d'equips per créixer en el de partits. Dels 4 grups de 4 equips es passen guany els 2 de 6 equips, que disputaran una lligueta de 10 jornades. Els 4 primers de cada grup es creuaran els quarts de final, d'on sortiran els 4 equips que jugaran la final a 4 al maig del 2025. El Noia comparteix grup amb els altres 2 equips catalans, el Barça i el Reus, els portuguesos Porto i Barcelos i el Sanomer francès. Una de les particularitats de la lligueta és que la primera i la segona volta seran en ordre invers. Així, l'equip reusenc serà l'adversari en aquesta primera jornada a l'Ateneu, però el Noia no viatjarà al Baix Camp fins la desena i última.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. Avui comencem l'agenda al detall amb música, ja que la Polifònica de Vilafranca oferirà un concert aquest dissabte a Moja. Ens amplia la informació Raimon de Cara des de Canal 20.
Aquest proper dissabte, 23 de novembre, el local nou de Moja acollirà tot un concert rellevant, un concert de cant coral a càrrec de la Polifònica de Vilafranca a partir de les 7 de la tarda amb entrada lliure i l'obertura de portes a un quart d'hora abans, a 6:45. Perquè ens pugui donar els detalls de què s'hi podrà viure en aquest concert i escoltar, conversem amb Joan Parellada, que és el president de la Polifònica. Joan Parellada, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raimon. Encantat d'estar amb vosaltres.
Suposo que aquest no és un concert més, té alguns ingredients especials. Com arriba la Polifònica de Vilafranca a Olèrdola en aquest concert, en aquesta actuació local nou de Moja?
Bueno, de fet, a nosaltres ens agrada portar el cant coral tot arreu, no? Vull dir, allà on ens demanen i on ens criden i on nosaltres sempre estem oberts d'anar-hi, no? Per fer conèixer la música coral, que penso que és molt, molt interessant. Llavors, de fet, aquí a Olèrdola ens van dir per poder anar a cantar, fer un concert i bueno, encantats d'anar-hi a fer un repertori variat, que agradi una mica a tothom i ja incorporant alguna cançó de Nadal.
El concert que porta per títol Sons d'aquí i d'allà inclou una selecció de temes clàssics, amb el que apuntaves també, amb alguna peça nadalenca.
Sí, és un repertori que tenim fet ja, vull dir, l'hem fet en altres llocs, i en diem Sons d'aquí i Sons d'allà, precisament perquè allà hi ha una amalgama de peces de molts llocs del món, no? Cantem, per exemple, la Nerea i Zangusen d'Euskadi, el Submersalm de Suècia, l'Areu Riera, que és popular, Testament d'Amèlia Popular, fem un compendi, no?, d'una barreja de sons del món i també nostres, no?, com en Pere Gallerí, també cantem en Pere Gallerí, el Borgodisti de Rússia, el Shalom d'Israel, l'Indodana d'Ad del Sud-àfrica i la Marinada, per exemple, una sardana nostra d'aquí a Catalunya, no? Aquestes i altres cançons són les que formen part d'aquest concert de Sons d'aquí i Sons d'allà. I aquí, ja que ens acostem una miqueta a les festes de Nadal, doncs també una mica petició de l'Ajuntament d'Olèrdola, no? Doncs també hem incorporat algunes cançons de Nadal, com Cançó de Bressol, el Tannenbaum, el Rabadà, el Santa Nit, bueno, i altres cançons que ja sentireu, heu de venir.
Si algú associa la Polifònica amb algun concert, sens dubte, és amb el concert de Sant Esteve. Jo no sé si concerts com aquest que es pot viure a Olèrdola és un bon preparatiu, un bon assaig per viure el vostre gran, un dels grans moments de l'any de la Polifònica, aquest concert de Sant Esteve.
Bueno, el concert de Sant Esteve d'enguany serà diferent del concert que venim a fer a Olèrdola, perquè bueno, incorporem altres peces, incorporem una obra també important, i penso que, bueno, que és diferent, no podem dir que sigui el mateix concert perquè no ho serà, no ho és, però bueno, raó de més per si els que vinguin a Olèrdola, que penso que s'ho passaran molt bé, tindran ganes segurament de venir al concert de Sant Esteve. Sí que és veritat que el concert de Sant Esteve per la Polifònica és un concert doncs, que no s'ha deixat de fer mai i l'any passat va ser el nostre 75è aniversari.
75 anys, sí.
75 anys, correcte. Llavors, doncs, clar, imagineu-vos doncs, els anys que fa doncs, que repetim aquest concert i que és una mica la nostra insígnia, no? És el nostre concert insígnia, és veritat.
Abans comentava aquesta voluntat de portar el cant coral, de fer pedagogia, de portar aquesta música arreu del territori, però no sé si potser no és del tot ajustada aquesta imatge de que per la comarca la Polifònica no es prodiga massa, o sí?
Bueno, jo penso que, per sort, i això és veritat, a Vilafranca, jo penso que a nivell coral és una població molt rica, perquè som la Polifònica i som moltes altres corals que formen part doncs, d'aquest nucli potent, no?, de gent que canta. Diuen una dita, no?, que qui canta el mal espanta, i aquí a Vilafranca realment penso que som una gent com som, perquè hi ha molta gent que canta, o sigui que estem molt de sort. I la Polifònica sí que té el seu lloc, com totes les seves corals aquí a Vilafranca, cada un amb el seu estil i amb la seva història. Bueno, el Coro Penedès, per exemple, el que té més història de tot Vilafranca, no? I després potser sí que seríem nosaltres i moltes altres corals que venen al darrere que fan molt bona feina.
El concert aquí al local nou de Moja, aquest proper dissabte 23 de novembre, a partir de les 7, com comentàvem, a Miquel Villalba al piano i el director, en David Hernández, tota una garantia tant un cop l'altre.
Correcte, per això jo penso que tenim la gran sort la coral de tenir aquests dos grans músics, perquè la veritat és que són extraordinaris, que ens aporten moltíssim, bueno, per tot el seu saber i a més la seva experiència que tenen, no? El David, un exescolar de Montserrat, no? Que no cal dir quasi res més, perquè ja sabem que els que han passat per allà doncs, tenen una riquesa musical brutal I a part d'això, bueno, i tota la seva formació posterior, no?, que ha sigut, jo penso, molt rica i que ens aporta moltíssim. I el Miquel Villalba, que cal dir d'ell, un excel·lent director també, i en aquest cas, doncs, pianista, que és el que ens acompanya sempre als assajos i als concerts. Estem molt de sort de tenir aquest parell de figures amb nosaltres.
Abans ho apuntava una polifònica que l'any passat tot just celebrava el 75è aniversari de trajectòria, moments diferents, però que ens sembla, vaja, que no ens equivoquem a dir que arriba amb molt bona salut aquest 75è aniversari i uns mesos més, no? Té una molt bona salut la polifònica.
Sí, sí, realment, o sigui, penseu que aviam, sempre fem una crida a gent que vingui a cantar la coral, no? Normalment, com passa quasi bé amb tots els cors, normalment la resposta quasi sempre és femenina. I això és veritat, no? I en la part femenina és la que té més força encara amb el món coral. Costa més trobar veus masculines. Però tot i amb això, som un cor que actualment estem per sobre la cinquantena de gent cantant, no? Entre sopranos, contralts, tenors i baixos. Tot i que l'equilibri intentem que sigui el màxim regular possible, però que encara doncs, podem dir que la part masculina és una mica més reduïda que la part femenina. O sigui que aprofito per fer una crida aquí, que si hi ha part masculina que vulgui cantar, sobretot, doncs que estarem encantats d'obrir-li els portes perquè puguin venir a cantar. De la part femenina anem una mica més, diguem que si no entren veus masculines, veus femenines no podrien entrar perquè si no quedaria molt desequilibrat.
I després del concert de Moja i abans del de Sant Esteve, hi ha algun altre compromís que haureu d'afrontar?
Bueno, amb el dia 16 doncs, hem cantat aquí a la FASEC, al Sant Francesc, amb la Federació de Corals, i el 23 cantem a l'Èrdola. Llavors el dia 15 cantem a Sitges, també el 15 de desembre, que aquest sí que normalment serveix una miqueta com a una rèplica del concert de Sant Esteve, i també ens serveix a nosaltres per fer doncs, un repàs del que farem, i després ja ve Sant Esteve, sí, sí.
I jo no sé si coneix el local nou, el local Sant Jaume de Moja, què li sembla com a equipament? És un bon lloc per oferir un concert per la polifònica? És un bon espai cultural per poder fer un concert coral?
Doncs no puc parlar-ne perquè la veritat que no el conec. No el conec i no ho sé, no puc jutjar-ho. Em sap greu, però no us puc dir res d'això.
En qualsevol cas, amb la qualitat de la polifònica, vaja, tota una aposta segura, garantida que hi hagi un bon espectacle, un bon concert coral aquest proper dissabte, dia 23 de novembre, insistim, a partir de les 7, amb entrada lliure. Això sí, les persones que vulguin gaudir d'aquesta proposta han de saber que a partir de 6:45 de la tarda hi ha l'obertura de portes. Moltes gràcies per explicar-ho, per traslladar-nos aquestes vivències de la polifònica. Joan Parellà, president de la Polifònica de Vilafranca, i que vagi molt bé aquest concert i tot el que pugui esdevenir més enllà d'aquest concert a l'Èrdola, aquest proper dissabte. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, Raimon. Una abraçada a vosaltres.
Fins la propera.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquest dijous, el notari jubilat i expresident de Vinzeum, César Martín, pronuncia una conferència a l'Arxiu de Vilafranca titulada La petita història del Penedès a Cal Notari, 1900-1925. Us en fem un tastet conversant amb ell i amb la directora de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, l'Agnès Vallès. Bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Agnès, amb aquesta conferència voleu posar en valor la tasca dels investigadors a l'arxiu. Explica'ns una mica com sorgeix.
De pensar que l'Arxiu Comarcal és un pou de documentació històrica, que és tot un tresor de la nostra terra, i els que la fan lluir són els investigadors que es dediquen i que passen moltes hores a la sala de consulta esbrinant els secrets que contenen. I per això ens agrada molt destacar aquestes persones que esbrinen els secrets a la documentació perquè ens ho expliquin i ho donin a conèixer.
Quin perfil es pot extreure de l'investigador tipus, si n'hi ha, o és molt eclèctic?
Bé, dintre dels usuaris de l'arxiu hi ha molts tipus de perfil, però en concret el perfil de l'investigador acostuma a ser gent molt cultivada, gent amb una gran inquietud intel·lectual, amb moltes ganes de fer recerca, de descobrir facetes històriques a nivell econòmic, social, o polític o simplement anecdòtic de les vides dels ciutadans del passat. Però en realitat el perfil no és un sol tipus, perquè cada investigador és un perfil diferent, perquè cadascú té unes debilitats a l'hora de fer la recerca.
Avui estem posant en valor la figura de l'investigador, però jo aprofito que ens acompanya l'Agnès per recordar que l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès està obert a tothom.
Està obert a tothom. I ara no farà potser un mes i mig o dos, vam fer una visita guiada especialment a una noieta de 8 anys que volia conèixer l'arxiu.
8 anys?
De 8 anys, que volia ser investigadora. I li vam obrir les portes i vam dedicar-li molta estona a ensenyar-li l'arxiu i tots els seus tresors. Estem oberts a tothom. Cadascú arriba a l'arxiu en el moment que a la vida li porta, no?
Parlant d'aquest moment, en quin moment de la vida de César Martín es desperta aquest coquet per la investigació?
Bueno, primer de tot, moltes gràcies, Sílvia, per donar-nos l'oportunitat d'explicar-nos el que és l'arxiu i el meu cas concret de què va la xerrada que farem dijous. I volia aprofitar també per donar gràcies, aquí tinc la molt estimada Agnès, per donar gràcies a l'arxiu per les enormes facilitats i la cordialitat en què des del primer dia que hi vaig anar m'han rebut. Realment és un plaer enorme treballar a l'arxiu, no sols per el tipus de documents que consultes, sinó pel tracte tan eficient i tan cordial, repeteixo, dels que hi treballen. Dit això, jo havia estat 25 anys notari arxiver de Vilafranca, perquè pel que fa als protocols, diguem-ne, un doble joc oi, entre els arxivers municipals o comarcals i el notari arxiver. A cada districte judicial, a cada partit judicial, hi ha un notari arxiver, que és el notari que s'encarrega de tota la documentació notarial que té més de 25 anys i menys de 100. Aleshores, jo, als 25 anys que he estat notari de Vilafranca, he estat a la vegada també notari arxiver. I l'any 2000 o 2001 o 2002, ja no me recordo exactament, em vaig plantejar la possibilitat d'estudiar com havia estat l'evolució de les herències familiars al llarg del segle XX. Això per causes, problema de temps, bàsicament, oi? Doncs no vaig poder desenvolupar-lo com hauria volgut, però va quedar allà, en stand-by, que es diu ara. I llavors, quan vaig abans de jubilar-me, ja vaig dir, aquesta és la meva, oi? Ara tindré
ara
temps.
Sí.
Ara tindré temps. I em vaig jubilar el 30 de novembre de l'any passat, ara tot just farà un any, i al gener d'enguany, doncs, em vaig plantejar ja a l'arxiu amb la intenció de començar a fer aquest estudi d'investigació. Llavors, arran d'això, jo bàsicament el que volia era consultar 1.200 documents, un per mes, des del gener del 1901 fins al desembre de l'any 2000, en base a uns criteris que jo prèviament havia definit. Però quina va ser la meva sorpresa quan, mirant aquestes escriptures, vaig anar topant-me en altres documents que em van semblar interessantíssims, oi? Interessantíssims perquè, bueno, realment és que respiren vida, és una cosa impressionant. Bueno, hi ha una frase de Pla que està molt coneguda pels notaris, poder menys fora del notariat, que el llibre que va dedicar a la pagesia, que és el volum 8è de les Obres Completes, diu una frase que diu «La història dels catalans és a les notaries». La història no de Catalunya, dels catalans, és a dir, de cada català concret, de cada família concreta, no? I això sempre ha estat així, des de temps, no diré que immemorial, però el notariat està molt arrelat a Catalunya i certament, diguem-ne que la societat i després la legislació posa el notari en alguns moments capdals de la vida de les persones, oi? Quan compres la casa, quan heredes el teu pare, quan tu mateix fas testament, quan t'hipoteques, quan decideixes amb una altra persona constituir una societat, oi? Són moments fonamentals a la vida de tothom, oi? Però a banda d'això, també hi ha petites cosetes, oi? poders, actes, perquè tinc un problema, perquè, en què també hi és present el notari. I aquestes donen peu a veure com vivien les persones doncs, de fa 300, 200, 100, 50 anys. Això es perdrà pels historiadors futurs perquè ara les notaries diuen menys coses com a conseqüència de que està tot molt més reglamentat, de que també l'àmbit administratiu també ha entrat molt en el document públic, oi? Però aquesta sorpresa que comentava abans, oi? De trobar-te amb una vida, amb unes persones que et parlen directament a través dels documents ha estat una cosa molt, molt agradable per mi, sí. I és arran d'això que surt la idea de fer aquesta xerrada. Que
aquesta és petita història.
Aquesta petita història de les persones, oi? Que curiosament lliga també amb la gran història, eh? Com poder tindrem ocasió ara de comentar una mica.
Una petita història del Penedès a Cal Notari que es fixa entre 1900 i 1925, aquests 25 anys.
Sí, aquests 25 anys. Sí. Això és així perquè és allò que comentava abans de que l'arxiu notarial doncs, té, des del punt de vista cronològic, dues fites. Els 25 anys més propers estan a càrrec de cada notari i del seu successor, dels 25 al 100 estan a càrrec del notari arxiver i en aquest cas de l'arxiu comarcal, que n'és el depositari, però no es poden consultar aquests documents si no hi ha autorització del notari arxiver, i a partir dels 100 anys és quan ja el fons notarial ja és públic i el podria consultar tothom, oi? És allò que comentava l'Agnès, que tothom hi està invitat, oi? A venir al notari. Aprofito per comentar també, senyint a l'arxiu notarial de Vilafranca, que és un dels arxius més importants del món, i això potser és una cosa poc sabuda.
I això?
I això, doncs això. El món es considera, bueno, la tradició notarial és occidental, La figura del notarial tal com la coneixem és no només occidental, sinó continental, podríem dir, perquè el món anglosaxó, l'equivalent al notari és una cosa que té molt poc a veure amb nosaltres, Però tota la història de l'Europa continental, països nòrdics, Alemanya, Dinamarca, Itàlia, Grècia, participen, Portugal, per suposat, del notari que s'ha desenvolupat a Catalunya i a Espanya. I llavors, en aquest occident es considera que els tres arxius notarials més importants són els de Barcelona, el de París i el de Gènova. I aquí a Catalunya, després del de Barcelona i pel davant del de Tarragona, del de Lleida, del de... es consideren els de Vic i els de Vilafranca. De fet, quan a principis dels anys 80 la Fundació Noguera, que és una fundació que depèn del Col·legi Notarial de Catalunya, va començar la feina d'inventariar els arxius comarcals de Catalunya, el primer que es va inventariar va ser el de Vilafranca. Que Vilafranca hi ha documentació des del segle XIV, oi, Agnès? Ja m'ho corregirà si no és des del 1344, em fa l'efecte que són els primers documents, oi? I, naturalment, hi ha interrupcions, Però és un arxiu que d'entrada ha tingut l'enorme sort de superar amb nota la guerra del francès, les guerres carlines, la guerra civil, perquè hi ha molts arxius notarials que es van cremar i afortunadament aquí no només tenien ja un fons documental importantíssim, sinó que afortunadament s'ha salvat.
Anem justes de temps, com sempre passa a la ràdio, però el que volíem fer, reunint-los a tots dos avui aquí, és fer una mica de prèvia, un tastet, obrir boca, perquè demà us acosteu a l'arxiu. D'aquestes petites històries, César, una que et sorprengués, que demà expliquis. Sense fer spoiler, clar, que demà volem venir.
Sí, sense fer spoiler, una cosa molt interessant, per exemple, que és el paper de la dona, per exemple, oi? De seguida que tu obres un protocol notarial i veus escriptures, bueno, de qualsevol moment, en el meu cas, a partir del 1900, veus que sempre que compareix una dona casada, ja sigui per acceptar l'herència del seu pare, per fer una compravenda, per donar uns poders, ve el que es diu assistida pel seu espòs. És a dir, la dona per si mateixa no tenia plena capacitat jurídica. Hi havia un article terrorífic del Codi Civil del 1889 que determinava quines persones no podien per si mateixes prestar consentiment. I deia, no pueden prestar consentimiento los menores no emancipados, los locos o dementes, los sordomudos que no sepan escribir y las mujeres casadas en los casos expresados por la ley. Dit d'una altra manera, la llei, i aquesta és una llei que es va mantenir fins al maig de 1975, la llei equiparada a la dona casada amb els menors d'edat, els bojos o dements i els sordomuts que no sabien escriure, eh? Poca broma, eh? I això, el protocol notarial, doncs això surt a tota mena d'escriptures de compravenda, d'herència, sempre la dona casada, no la soltera. La soltera, curiosament, tenia plena capacitat, sempre que fos major d'edat, que en aquella època la major d'edat s'assolia als 25 anys, eh? Hi ha molts documents de llicència marital, per exemple, un de molt curiós és una dona que volia estudiar per comadrona, no surt la paraula ara en català, però
llevadora,
exacte, de llevadora, i aleshores el seu marit l'ha d'autoritzar perquè es pugui matricular, perquè pugui estudiar, perquè pugui exercir, oi? És una cosa assombrosa, no? Després, els capítols matrimonials, també, que són una de les joies que tenim aquí a Vilafranca, doncs els capítols veiem com, tret que la dona fos pubilla, que
és un estatus
és
a part,
un estatus
no?
A part, oi? I habitualment de les famílies molt benestants, però sempre, clar, surt la dona portant el dot al matrimoni, un dot que ni tan sols ella té capacitat per administrar, siguin diners, siguin mobles, sigui l'aixovar que ella portava, sinó que era administrat pel cap de la família, que era el sogre, habitualment s'hi vivia, i si no seria el seu marit, posteriorment, oi? Després, al testament, als capítols matrimonials, tenim també la institució preventiva d'hereu, que estava molt, molt habitual aquí al Penedès, en el qual els contraients s'aprofitaven ja per nomenar hereu el fill baró més gran que tinguessin, oi? I només en defecte de fills, a la més gran de les dones, oi? També era una discriminació evident. I també, que és un document que sortirà dijous, hi ha algunes actes que fan esglaiar perquè en aquella època estava tipificat el delicte d'abandonament de la llar, i aleshores hi ha actes notarials en què el marit reclama a la dona que ja no viu a Vilafranca o al poble del Penedès que sigui, perquè torni a casa, inicialment amb un llenguatge més aviat malós, però al cap i a la fi amenaçant-la amb les penes de l'infern si resulta que no torna a casa, no? I és una cosa terrible, aquestes actes.
Són algunes d'aquestes petites històries del Penedès que van recollir els notaris entre 1900 i 1925, que demà explicarà a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès, César Martín, a partir de les 7. Agnès, César, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies, Sílvia.
Adéu. Hem resistit, malgrat el vent, aquest vent de l'oest que bufa fort des de primera hora del matí. Protegiu-vos, aneu en compte. Gràcies per ser-hi. Són 3 hores de ràdio que ens agrada molt compartir amb tots vosaltres de dilluns a divendres. Acomiadem aquest dimecres i demà dijous més. A reveure.
Penedès en xarxa.